Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta tarda en companyia del Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
Manel Manchón és el redactor en cap de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies, ACN. Bona tarda, Joan Maria, benvingut també.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I ens acompanya també aquest dissabte el Joan Carles Valero, que és el director de Relacions Institucionals del grup Vocento ABC a Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte de Converses, el senyor Guillem López Casasnovas. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ell és conseller del Banc d'Espanya, catedràtic d'Economia de la Unitat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. I, bueno, avui parlarem de, sobretot, molta economia i coses que estan passant al món d'avui, de la política, de l'empresa, de la societat. I una cosa que aquests dies jo escolto molt al carrer, al bar, converses de gent de treball, el tema del senyor Marc Márquez. Sap que és el senyor Marc Márquez, no? Sí, és aquest pilot de motos que ha guanyat tants campionats del món i que ara diu que es fa andorrà perquè vol pagar menys impostos.
Ja, sí.
Aviam, això, senyor Betcasano, jo sé que vostè, temes de fiscalitat no hi entenc gaire, però opinió en té.
No em digui això, que la meva càtedra és d'Hisenda Pública.
Val, però vull dir, a veure, això dels impostos, s'han de pagar aquí, s'han de pagar allà, sí. Això que va fer el senyor el Marc Márquez és correcte? S'ajusta a la legalitat, és ser poc patriota, és comprensible davant d'una agència tributària, un Ministeri d'Hisenda que ens apreta i es torna a apretar. Vinga.
A veure, a mi em sembla que el qui vol fer una cosa com aquesta, primer de tot, no ho diu. En segon lloc, vista la reacció que ha generat, donada la seva joventut, i això el faria d'alguna manera perdonable que l'hagi sortit amb aquesta aspiració, espero que no passi, perquè com a ciutadà tinguis o molts ingressos o pocs, el que has de fer és lluitar en el teu propi país, fins i tot per la rebaixa impositiva. Si a tu t'assembla que la pressió fiscal és molt gran, el que has de fer és lluitar a casa teua perquè aquesta pressió fiscal s'adecui en el que t'assembla són les capacitats que dona el sistema de protecció pública, com perquè sigui adequat el que pagues respecte del que reps. Per tant, un renunci d'aquest tipus, repeteixo, si algú la vol fer, suposo que no ho diu, i en segon lloc espero de la seva sensatesa que no la compleixi.
Vull dir, si vostè hagués d'assessorar el senyor Marc Márquez, diria, escolti, senyor Marc Márquez, pagui impostos aquí, sí. I intenti...
Està bé que vagi...
És un mal sistema aquest de portar els diners a Andorra, doncs.
Sí, home, està bé que faci el toc d'atenció de que la pressió fiscal no ha de pujar més enllà d'uns certs límits, sobretot pels qui paguem impostos, però més enllà d'això, la seva responsabilitat com a ciutadà és lluitar per aquesta adequació entre pressió fiscal i el que dona el sector públic a canvi.
Escolta, els que entenen diuen que paguem, que estem mig any treballant per pagar Hisenda.
Sí, i alguns...
Déu-n'hi donet,
I alguns any, més, sí.
Més,
Aquesta és una mena de guadiana...
Hauríem de buscar un equilibri, no?
Sí, és una mena de guadiana que passa...
Claro.
Sovint als mitjans es detecta que els qui paguen impostos no mig any, més de mig any, perquè si compta vostè tots els qui per la seva renta baixen no n'han de pagar, i això és legal que sigui així, més els qui, sent legal que en paguin, no en paguen efectivament, vol dir que els qui en paguen han de cobrir aquestes dues llacunes. Si la despesa total de les administracions públiques en aquests moments està en torn del 44% del PIB, vol dir que quasi ve la meitat. Si aquí afegíssim l'impacte de la regulació i el que és encara alguna de les actuacions de les empreses públiques, vol dir que tenim en termes mitjans en torn del 50% de tota la renda i riquesa que genera el país tergiversada, afectada per l'actuació del sector públic. Per tant, si això és la meitat i alguns no paguen, o bé perquè no els hi toca, o perquè eludeixen o fan frau fiscal, vol dir que els que paguen han de pagar més del 50.
Déu-n'hi-do. I el frau fiscal com es pot tallar? Com s'hauria de...
Jo fa temps que prego l'Obama. Tothom parla del frau fiscal, però canvien els règims, canvien els partits polítics, i amb la democràcia aquesta que tenim no hem aconseguit parar-ho a nivell d'un sol país. En canvi, que Obama hagi tocat un poc el silbat, el pito de que això no pot continuar així i que l'OCDE s'hagi posat les piles i que es parli ja del que són les erosions de bases i del profit shifting, del trasllat de beneficis d'un país a l'altre, fa que s'obri una finestra sobre aquests convenis que han de limitar el frau fiscal.
Una última qüestió, tema d'impostos. Obre ja el micròfon a la resta de companys. Hi ha marge aquí a Espanya per baixar impostos? Ens han de baixar els impostos encara més aquí?
De fet, aquesta seria una mesura conjuntural molt valguda per alguns autors, per alguns analistes, que pensen que aquesta seria un instrument de reactivació econòmica. Francesco Giavazzi i Guido Tabellini han argumentat suficientment que una reducció de pressió fiscal en aquests moments dels qui paguen d'entorn de 5 punts generaria un dèficit, òbviament, perquè no es reclama més consolidació fiscal, i aquest dèficit estaria limitat en aquesta rebaixa de pressió fiscal i es podria finançar a través de l'emissió de deute a llarg termini per part del Banc Central Europeu. Això té dos avantatges, que és, primer de tot, acota molt, no és una invitació que els estats gastin de manera indiscriminada, ho limita en el que és el dèficit que pugui generar, el forat que pugui generar aquesta disminució concreta de pressió fiscal, i la despesa que genera es fa a través de consum privat, no a través del vell keynesianisme en què l'Estat desplega el seu armament, el seu consum públic i la seva manera de fer les coses, que després, quan la conjuntura remunta, és molt difícil retornar endarrere. Per tant, és una mesura puntual que va a consum privat i que va a la lliure disposició dels consumidors, que serien els beneficiats d'aquesta mesura.
I que ens convindria ara mateix.
Aquesta és una proposta que genera molta adhesió i jo sóc un dels que, sempre que puc, la poso sobre la taula, perquè és una empenta que es dona a través de la demanda interna, ja sabem que aquesta no és la desitjable, la important és la demanda externa, l'exterior, però la conjuntura que està a Europa, propulsar la demanda interna per la via del consum i del consum privat i no el públic, acotat amb el dèficit finançable a través del Banc Central Europeu, per tant mutualitzat, pot ser un win-win.
Molt bé, doncs, micròfons oberts, paraules demanades, Joan Maria, Joan Carles i Manel. Vinga, Joan Maria, endavant.
Escoltant-lo vostè, senyor López Casasnovas, i llegint-lo, ens adonem que, amb la seva teoria, les rendes de treball són les grans perjudicades al nostre país, no? I per un costat tenim que els esportistes d'elit, professionals d'elit que han tingut sort amb aquesta vida perquè són bons amb la seva especificitat, se'n van a pagar impostos a l'estranger. Hem sentit a dir també que a Espanya les grans empreses tampoc paguen impostos, les rendes més baixes no en paguen perquè els pobres, per això són pobres, no poden pagar impostos. Al final tot recau en les classes mitjanes, no? Amb allò que en diem les rendes de treball. Si vostè fos la corrobora aquesta teoria que jo acabo d'exposar damunt de la taula, i quina seria la solució? Ja sé que no li han demanat a vostè que sigui ministre d'Hisenda ni d'Economia, que vostè potser tampoc en té cap aspiració, però quina seria, amb la seva ment, la recepta que li recomanaria a qualsevol administració del nostre país per fer un país en aquest aspecte més equilibrat?
Els canvis que requereix rebalancejar la pressió fiscal entre tipus de renta, treball capital, i entre imposició directa i imposició indirecta són canvis de llarg abast. Tot el que és el compliment fiscal, l'entendre que no es tributa sinó que es contribueix. Per tant, jo aquestes coses els adono com a dada. El que em preocupa és la derivada. La derivada és el camí que seguim. El camí que seguim és un estat que vol recaptar més per la via de la imposició indirecta, que és la fàcil, la que té més il·lusió fiscal. La gent no identifica quan consumeix quina part és de tributació. Des d'un punt de vista d'exportació és neutral, perquè amb l'ajust que es fa en destí quan les mercaderies es transaccionen entre països, entren als països de destí neutres perquè se'ls ha retornat la càrrega fiscal, però la imposició indirecta és molt golosa. Però la imposició indirecta és regressiva perquè en proporció la paguen més les rentes més pobres. Per tant, tenim aquesta deriva, la imposició indirecta que guanya pes. I dintre de la directa, les rentes de capital, aquí hi ha més gent, a tots els països del món occidental, acaben tenint un tractament fiscal més favorable que les rentes, bàsicament per la major facilitat en deslocalitzar-se. Llavors, això ens obliga a pensar no només la pressió fiscal, sinó què fem amb el finançament d'aquest recurs que aplicam. Llavors, el meu toc d'atenció és que amb la despesa pública que fem hem d'intentar ser molt més directes, redistributius, però pobre, que per la deriva fiscal, els increments d'ingressos que estem generant, que això se li diu tècnicament la dualitat fiscal, de cada vegada són tendencialment més regressius. Per tant, has d'assolir per la via de la despesa tot allò que no assoleixes per la via dels ingressos. Per la porta del finançament, la tendència és a la regressivitat fiscal, creix la imposició indirecta, rentes de capital millor tractades que les del treball. De manera que tot te la jugues a la despesa. I això complica molt la gestió de l'estat de benestar convencional, que està molt patent amb una mena d'universalisme de barra lliure que és poc redistributiu. Com que és per tothom, això és la idea d'universalisme, vol dir que està molt poc orientat en els que més ho necessiten. I aquest canvi de xip a mi em preocupa perquè l'estat de benestar funciona molt a través d'inèrcies, a través de les dependències de solc, estem acostumats a fer-ho d'una manera, i quan les condicions econòmiques canvien, les de la globalització, les de la fiscalitat dual, ens trobem en que la despesa, la gestió pública no reacciona. I això és el que fan, al meu entendre, preocupant l'estat de benestar. I no només per la sostenibilitat financera, si ens ho podem pagar. Encara que ens ho poguéssim pagar, la capacitat de solventar, la solvència de l'estat de benestar, el veig amb preocupació, perquè mostra que no té muscle, no té capacitat de respondre, de solventar situacions canviants. I ara estem en una situació canviant, dualitat fiscal i unes necessitats de despesa que venen molt marcades pel que és l'evolució del mercat de treball.
Joan Carles.
Sí, relacionant els dos temes que hem tractat ara, elits, encara que siguin elits esportives, no? Marc Márquez i l'estat de benestar. L'Organització Internacional del Treball fa poc, aquesta mateixa setmana, donava a conèixer un estudi en el que Espanya es situava com el país desenvolupat on les diferències entre les elites i la ciutadania en general s'han engrandit, no? O sigui, s'han enxamplat, no? I això situat en un context europeu, no? De, on l'estat del benestar ha triomfat el món, no? En el que les protestes o els partits, per entendre'ns, que se l'aprofiten o que guanyen una mica de volada amb el que és el malestar ciutadà, precisament per engrandir aquestes diferències, estan triomfant, no?, a Europa, no? I posant en qüestió el que fins ara era un model de capitalisme inclusiu a Europa, no? Què hem de fer per tornar aquest capitalisme inclusiu i que els ciutadans no vegin que la globalització financera i l'austeritat són per entendre'ns les culpables, no? Encara que també, no? D'aquestes diferències, no?
Sí, hem de recuperar la senda del creixement econòmic, i per no fiar-ho tot en el creixement econòmic hem de reorientar també el que són les nostres pautes de consum tradicional. És a dir, que amb els mateixos ingressos, els propis d'una renta permanent, fora de cicle normal, sapiguem treure un millor benestar. De fet, l'anomenada desaparició de la classe mitjana no preocupa pel fet de la classe mitjana en si, perquè el que genera conflicte social no està en la desigualtat, si la desigualtat està homogèniament distribuïda, com preocupa la polarització. La polarització vol dir que desapareix la classe mitjana i només tens els grups de renta molt alta i els grups de la gent que no té res. I per tant, quan un no té res, no té res a perdre tampoc. I veu el conflicte de manera diferent com es veu normalment en una societat en la que hi ha desigualtat però que l'ascensor, que en diem, funciona. Llavors, el que hem d'evitar és la polarització. La polarització es ve molt marcada per el que és ara, per una banda, el mercat de treball i per l'altra, les polítiques socials. Les dues coses. El mercat de treball, perquè ens posa sobre la taula la necessitat d'unes polítiques d'ocupació per gent jove que no estan en la mentalitat dels nostres estats de benestar. El nostre estat de benestar està molt orientat en polítiques públiques que en deim de tipus inercials. El que siguis gran et dona dret a un conjunt de coses, l'envelliment fa que siguis beneficiari directe d'un conjunt de prestacions que de cada vegada més, degut a l'envelliment demogràfic, i això és un benestar molt important pels països, no és cap desgràcia, està agafant una part més important de la despesa social. Això fins ara era acceptable perquè en el fons abans de la crisi el mercat de treball a les generacions joves els donava el que no requeria que els hi donés la política social, els contractes de treball amb unes productivitats més altes, i ells tenien del mercat de treball allò que no els hi calia de la política social. Per tant, era un balanç intergeneracional que podríem dir feia que la política social es dedicés a la gent gran, que era més els que havien patit la guerra, havien patit prou desgràcies desafortunadament en aquest país, i el mercat i el seu funcionament i la seva millora compensava a la nostra gent jove. Aquest equilibri s'ha trencat perquè el mercat de treball no fa ni pot en aquests moments amb la situació que es troba fer aquesta mena de compensació, i la política social és va pinyó fixa, pensat amb uns col·lectius que estan bastant ben relativament tot això, bastant ben protegits públicament, que és la gent gran, i en canvi deixats de la mà de Déu i tenim tota una generació que se'n diu ara generació perduda. Llavors, aquest és un diagnòstic dolent que requereix el reequilibri, i aquest és el focus que em sembla més important a l'hora de disseccionar i millorar el nostre estat de benestar.
I aquí està aquí de la qüestió, no? El reequilibri, com s'equilibren aquestes dues coses. No?
Sí, els acadèmics tenim per això papers de tot tipus.
La pregunta del millor, no?
Això fa molt de temps que ja en els anys 70 Richard Maslow va identificar una regla que se diu la regla de Maslow i que intenta pautar la rati entre el benestar dels actius i els passius que es mantingui constant al llarg del temps. De manera que si hi ha un xoc demogràfic, per entendre'ns, en el denominador, l'envelliment, la gent viu més i en part augmenta el que són els anys que viu el lliure de discapacitat més enllà de la jubilació, no va tot a esquenes dels actius cotitzants, perquè si els actius cotitzants els hi carregam aquest mort, resulta que els hi feim impossible el seu benestar. I també a l'inrevés, això també ho vull destacar perquè sembla que vas en contra de les persones grans, i tots aquí tenim pares, però fixin també que quan l'economia millora i la productivitat augmenta, quan diem que en les pensions se'ls ajusten per l'IPC, no els feim partíceps de l'increment de productivitat. L'increment de productivitat multiplicat per l'IPC és el creixement del PIB nominal. Si només identifiques el creixement de l'IPC, és com si els hi permetessis la mateixa capacitat adquisitiva que tenies antes, però no la que permet l'increment de productivitat. Per tant, el xoc, si tenim un xoc de productivitat en positiu, i tant de bo sigui aviat, també hauria de permetre que aquesta recuperació de les pensions anessi més enllà del que és estrictament l'IPC. I també tenint en compte, i això també ho explica molt bé la regla de Maslow, que altres autors, els sociòlegs, ho han treballat força, que si hi ha una esperança de vida del tipus que tenim, que és quasi un any per cada dècada viscuda, un any de vida guanyat, que aquest no sigui totalment retret, volcat
amb una jubilació de més llarga, sinó que part impliqui que es posterga la jubilació, es treballa un poc més, i dels 4 anys que una generació pugui haver guanyat d'esperança de vida, 2 se treballen i 2 són augment d'esperança de vida lliure de discapacitat i amb una bona pensió.
Déu-n'hi-do. Escolteu el Converses a la cadena COPE de Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Joan Carles Valero, Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, Manuel Manchón, Leandro Lamor, el convidat d'avui el senyor Guillem López Casas Noves, conseller del Banc d'Espanya i també catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, vol preguntar ara mateix al Manuel Manchón. Endavant, Manuel.
Sí, jo li volia preguntar, que vostè abans ha fet esment a la rebaixa d'impostos i a la possibilitat que això pugui contribuir a un cert creixement econòmic. El govern de la Generalitat acaba de presentar el seu pressupost per 2015 i constantment el missatge que ofereix és que el govern central ha anat ofegant les autonomies amb un dèficit, amb una distribució del dèficit desproporcional respecte a l'administració central i a les comunitats, que són les que presten els serveis. Jo li volia preguntar si aquesta rebaixa d'impostos en realitat s'hauria d'haver, per exemple, la recaptació d'IVA que l'Estat ha aconseguit augmentar, si s'hauria de distribuir cap a les comunitats, o dit d'una altra forma, si ens posem en la pell de l'administració central, com es poden entendre els seus arguments per distribuir aquest dèficit? Perquè considera que ha de fer Guardiola per les prestacions d'atur, per les pensions, i per tant necessita un marge molt més gran que les autonomies. Ho dic perquè, clar, els discursos són tan diferents entre l'administració central i el govern de la Generalitat, no només, perquè també hi ha altres governs autonòmics que estan defensant el mateix, que al final un no sap amb quin discurs quedar-se, no? I costa molt acabar de trobar el punt d'equilibri.
Sí, efectivament, és un tema relativament confós, però ja li he dit d'entrada que crec que més raó en aquests moments està a la banda de les comunitats autònomes, que es troben amb una pressió molt gran en matèria de despesa, tot i que sempre hi ha, des del punt de vista anecdòtic, algunes despeses que serien prescindibles, però en general, i pensant en clau del conjunt de les comunitats autònomes, les comunitats estan assumint la part més fosca, la part més lletja de la crisi. En canvi, els ingressos que tenen estan modulats per unes projeccions pressupostàries, i aquí, ara tampoc vull culpabilitzar el govern actual, perquè amb el govern anterior era el mateix, té el mal d'Almansa, el mal ve de molt lluny. El molt lluny aquest és el següent: quan un fa un avantprojecte de llei pressupostària, fa un escenari macroeconòmic, i el fa des del govern, i aquest escenari macroeconòmic no pot ser sinó molt positiu, perquè si tu agafes les rendes del que ha de ser l'economia, és per fer-ho millor. I si tu fas una prospecció del que serà el futur en positiu, vol dir que directament te queden parametritzats bona part del que seran els seus ingressos i les teves despeses. Estic pensant de l'administració central, estic parlant del ministre Montoro, la Comissió Delegada de Pressupostos i Despesa Pública. Perquè és de ser optimistes, que si no ho és tu, qui ho serà? L'oposició optimista, tu és demostrar que a partir d'ara i més a 15 mesos vista les coses han d'anar molt millor del que van en el moment actual. La realitat després és molt més crua. Tu has parametritzat que havies de créixer en el 2,5 i resulta que no creixes o creixes a l'1,2. I llavors els ingressos no són els que pensaves ni per IRPF ni per IVA ni les cotitzacions socials i les despeses. Clar, si tu pensaves que havies de créixer tant, és que creaves ocupació, i si creaves ocupació vol dir que podries prescindir de subsidis d'atur, de prestacions socials que ja no calien. Quan això no s'acompleix, perquè mai es compleix del tot, perquè si tu creus que creixeràs efectivament un 1,5, tu penses, l'aspiració teua és normal que puguis dir un 2, i el president Rajoy diu que potser por encima del 2, i a Catalunya no tenim el com a Espanya, tenim el 2,2, dos huevos duros. Aquesta és l'aspiració de qui gestiona l'economia. Quan això s'enfonsa, perquè la realitat és molt és la que és, amb altres coses que estan realitzant no la marca ni el ministre d'Economia ni el conseller nostre d'Economia. Estem a rebuf del que passi a Europa, i el que passarà a Europa no ho sap ni el ministre d'Economia, ni jo, ni ningú. Per tant, han d'acceptar que la globalització vol dir això. Quan els ingressos cauen, no creixen com s'esperava, i les despeses que havien de baixar no baixen com s'esperava, es produeix un problema de dèficit, de tresoreria. La forma més fàcil que té l'Estat, l'administració central, per complir la consolidació fiscal a la que s'ha compromès ell en nom de tots, és tancar l'aixeta del que són les transferències a la resta de comunitats i corporacions locals. Les corporacions locals han fet la feina, els hi ha tancat l'aixeta i fins i tot han fet quasi bé un superàvit pressupostari amb l'aixeta tancada. Però les comunitats autònomes, que agafen la part més lletja de la despesa social, no se'n surten. Per tant, en general, l'argument està més a favor de les comunitats autònomes, tot i que també he de dir que a les comunitats autònomes s'hi pot passar les retallades, s'hi pot passar les tisores, però també si les tisores és el que necessita alguna comunitat autònoma, l'Estat potser necessita unes de poder.
És a dir, no ha fet la feina.
I no totes les comunitats deuen necessitar les mateixes retallades,
sí,
no?
Sí, som injustos amb aquesta anàlisi, ja han dit que era global i que la valoració general és la que dic, però a sort barris.
Leandro.
Sí, parlàvem abans de tot el tema de reequilibri, d'impostos, de com les classes mitges estan patint el tema de la crisi, la pressió fiscal, però molta gent que ens escolta està molt pendent de la que és la reforma de l'IRPF, que començarà el 2015 i que el govern espanyol doncs ha explicat que serà, realment tindrà una incidència que es notarà a les nòmines de les persones i que tindrà una incidència també especial a lo que són les classes mitges. Vostè comparteix aquest diagnòstic? És optimista, pessimista respecte a aquesta reforma de l'IRPF?
Si algú es pensa que una economia o el funcionament de les finances públiques poden millorar a través d'un canvi legal, va venut. El que pot permetre la millora de l'economia i la millora de les finances públiques no és la corba de l'Afer, no és aquesta idea de que baixant els impostos recaptarem més i que amb més cultura ciutadana hi haurà menys frau, sinó la reactivació econòmica. És un problema de bases fiscals i no de moviment legal de tipus. Condició necessària, tal vegada sí, que la legalitat sigui més neutra, equilibri millor el terreny de joc entre les deduccions per diferents tipus d'actius, entre els actius físics i els financers que són de curta o de llarga durada pel que fa als plusvalus que generen. Tot això és higiene, és feina que s'ha de fer en qualsevol cas, però la condició de suficiència és sempre la millora de l'economia.
Salvador Guillermo.
Hola, Guillem. Dos coses. Tenim una realitat política en la qual segurament no han sigut prou pedagogs a l'hora d'explicar a la gent la situació econòmica. Ho dic perquè tenim que el PSOE ha tingut el marge de maniobra que ha tingut i el PP ha tingut el marge de maniobra que ha tingut per fer política econòmica. I apareix ara una gent que és la gent de Podemos en el que diu: vostès no es preocupin, que nosaltres ho arreglem, el que no expliquen com ho arreglaran. I aleshores no han sabut tractar acuradament els ciutadans, explicar-los les realitats i els problemes, i li hem buscat algun mecanisme per no dir la veritat, i que aleshores hi ha un altre que apareix amb la solució miraculosa i sembla que es salvarà tot? Això és la primera qüestió. I l'altra, ja molt, molt matitzada, és, em sembla que la teva intervenció has dit, suposo que diu un paper en el sentit de que monetitzar el cost de la reducció impositiva, vol dir que la baixada d'impostos ho pagui el central. Però si actualment el Draghi ja no li deixen ni comprar deute pública, imagina't que suposo que un dia d'aquests la comprarà de forma prorratejada, els diferents perquè el Bundesbank ja s'està posant com una fiera, inclús el Draghi diu que, bueno, que serà una decisió que no necessàriament caldrà que sigui unànim. Imagina't què passaria a Frankfurt si es diguessin que no, que farem una baixada d'impostos i que això ho anirà a càrrec del Banc Central. És que com sí, ho veus? Ho dic perquè una cosa és el paper i després com fer d'aquest paper arribi alguna cosa a el que és la política del dia a dia.
Sí, si ho argumentem d'aquesta manera tan directa, em begut oli, eh? La idea és si la situació que està a Europa i si es vol anar més lluny del que ara és un poc més que una zona de lliure comerç, perquè la política social ja està de retirada, haguda compte de les grans divergències que hi ha entre els diferents països, i que convergir amb aquesta gran divergència és impossible. I volem salvar el que no salven els països per la banda fiscal, i això ho volem fer a través de la política monetària. Política monetària, que és l'única arma que té en aquests moments la Unió Europea i que està esgotada, perquè amb el tipus d'interès que hi ha en tocar fons. Per tant, l'únic que pot fer el Banc Central Europeu, fent la vista ampla, saltant-nos l'ortodoxia, saltant-nos, interpretant el més laxa possible el propi tractat de la Unió Europea, és ajudar a fer aquelles coses de finançament que no són capaços de resoldre els governs, perquè més enllà de la proposta Juncker, el que hi ha una debilitat extrema amb el que fa al finançament de la proposta Juncker, de on surten les misses. Llavors, el plantejament per a Alemanya és, si Alemanya vol agafar la responsabilitat de salvar Europa, de dinamitzar Europa, què és millor, fer-ho a través de compres massives de deute públic o fer-ho a través d'ajudar a mutualitzar, que no vol dir que ho pagui el Banc Central Europeu, vol dir que ho pagaran els subscriptors del deute equivalent en el forat que faci la reducció de 5 punts, que és la proposta de Giavazzi i Cavallini, de la pressió fiscal. Quina és la diferència? Tot és demanda interna, però amb el que jo estic dient, que estic explicant, va per la via del consum privat, no va per la via del consum públic.
Per no consolidar
escenaris. Tot és pecat, però un és més pecat que l'altre. Fer-ho a través del keynesianisme, barra lliure, perquè els estats tirin de veta de qualsevol dèficit facin a través de més consum públic o inversió insensata, i que això ho paguem entre tots, és de molt més difícil tragar que si sabem que és el consum privat, va localitzat en un període determinat i que té molt fàcil retroacció, perquè aquí ho entenia 5 punts a baix, quan l'economia es recuperi, si ens en sortim, la pressió fiscal pot tornar a la normalitat. Això és més fàcil que no tirar enrere la màquina de despesa pública. Tot és pecat, perquè fa molt de temps que el Banc Central fa coses que estan molt lluny de l'ortodoxia, que estan en terreny desconegut, i que al Mario Draghi se li està posant una responsabilitat que el que demostra és la debilitat dels governs que manen a Europa.
El tema es queda en el tema Podemos.
El tema de Podemos, sí, aquesta...
miracle.
Jo, Salvador, he renunciat en aquests moments a enraonar res. Tal ni és el cabreig que porta la gent amb els qui tenim responsabilitats amb el funcionament de la política. Sentimental, no, que ho hem fet tan malament tots plegats, que la gent està patint tant que només falta que nosaltres ara ens doncs la donem de predicadors i de gent sensata per explicar les coses que s'haurien de fer i no varen saber fer. Per tant, ara estem en un moment en què les accions han de ser molt més indirectes, no valen raonar. El que és més interessant és veure, per exemple, si a Grècia, Grècia aquesta setmana ha tingut dies fatals en borsa i ha arribat a perdre en un dia concret un 12% del valor. Els Podemos grecs poden lluir mira els mercats, quina poc els fem, i pensar que així fan bíceps, fan musculatura. Però els treballadors el que han de veure és el poc treball que tenen, encara avui, més amenaçat que abans, degut a l'estirabot que pugui haver representat, en el cas de Grècia, unes eleccions anticipades i amb una diatriba de política econòmica que és molt, molt dèbil. Però el raonament no és mostrar la debilitat de les propostes de política econòmica dels Podemos de torn, sinó mostrar que els canvis sempre són graduals i que el que s'ha d'aplicar és de manera sensata un canvi que rebalancegi, que reequilibri. Però l'enfonsament del que partim, no la derivada parcial que deia abans, no el canvi d'avui per demà, sinó el forat en el que estem per lo malament que hem gestionat la crisi, no ens permet anar per la vida explicant com sortir de la crisi quan hem sigut molts de nosaltres artífecs de la situació que vivim.
Però on podem tocar en poder, podríem anar pitjor, senyora?
Sí, però a aquest convenciment voldria que el tingués la ciutadania a partir del seu propi convenciment, de que vegi que si la borsa els hi baixa a Grècia un 12%, no és males notícies pel capitalisme, és males notícies per ells també.
Per tothom.
És per tothom, però no sóc jo que els hi deia, ells ho han de saber veure. Pel broc gros, que és quan l'economia s'enfonsa. Quan una economia s'enfonsa no hi ha cap guanyador.
I que els altres han de fer canvis.
La idea que els altres han de fer canvis, la senyal aquesta, hi hagués o no hi hagués Podemos, crec que tots n'hem de prendre. Si mira un com han gestionat la crisi, podem fer la llista de totes les coses que han fet malament. El problema és que en la política, no en la política econòmica, si estan en la política, el curt termini pesa molt, i per tant no expliqui racionalitat de coses a esmenar en els que saben que d'aquí 3 anys, si no aconsegueixen un bocat de proselitisme i demagogia renovar, no, la cosa ja no els hi va per ells.
Joan Maria.
Sí, m'he quedat amb aquesta frase que m'ha semblat entendre que entre tots ho hem fet molt malament, amb la qual cosa s'entén que Podemos i les seves teories pugin a totes les enquestes que s'estan fent en aquests moments, i que els partits tradicionalistes, els que han governat Espanya i Catalunya i la majoria de comunitats autònomes, baixin. Però amb tot això, i aquest distanciament que cada vegada hi ha més entre els ciutadans i els partits tradicionals, i aquest distanciament que hi ha entre la ciutadania i no solament els partits tradicionals i els polítics, sinó també amb les elites bancàries, que totes les enquestes ho diuen. Sí, el tercer col·lectiu són els periodistes, però els dos primers sempre són aquests. És a dir, quin paper ha jugat amb tot això? Aquella entitat que havia de regular i devia controlar, que és el Banc d'Espanya, amb tot això de sous milionaris, dels grans, les targetes negres, les fusions de dubtosa credibilitat, és a dir, aquest control que havia d'exercir aquesta entitat, que ara ha perdut més pes, perquè finalment Europa ha dit, creem una entitat que per sobre dels bancs centrals de les diverses nacions que configuren la Unió Europea en aquests moments, doncs controlin tota aquesta activitat bancària. És a dir, el paper del Banc d'Espanya no queda mentredit?
Segur, i ho veiem cada dia. Ens esmorzem amb una notícia que erosiona encara més el prestigi. Jo no diria del Banc d'Espanya només, perquè el supervisor té també una altra fórmula, que és la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una cosa és la nostra responsabilitat en el Banc d'Espanya respecte als que són els dipositants, per dir-ho així, els que estalvien i tenen els seus recursos a les entitats i hem d'assegurar la solvència nosaltres d'aquestes entitats, i l'altra és la dels accionistes, que això és Comissió del Mercat de Valors. La gent ho posa tot en el mateix sac, i jo amb això soc comprensible,
sobretot quan van mal dades,
tot i que és injust, això ho comprenc. Vull dir, jo no puc demanar que la meva mare entengui que unes coses són d'uns i d'uns altres, que unes coses són del Consell de Govern, que és en el que jo em dec, som 6 membres del Consell de Govern, i altres són de l'executiva, i a la Comissió Executiva només hi ha 2 persones, hi ha 2 consellers i el governador i el subgovernador, i aquests són els que cuinen els plats. Jo trobo el pla cuinat, i màxim que pot dir és que el pla no m'assembla el correcte, i demano la carta de reclamacions, que vol dir l'acte on puc deixar constància que m'assembla que això són equivocacions. Però la política monetària requereix unes actuacions tan concretes i tan a correcuita que no permeten massa col·legiació. Dit això, jo em sento igual de responsable i fins i tot estic disposat a assumir la part que li toca, que no en toca, de la Comissió Nacional de Mercat de Valors. Per tant, la supervisió l'hem feta malament. Té explicació tot això, té explicació, i haurien de ser aquí un poquet fins, perquè Espanya té un bon sistema financer. El que té és un mal model econòmic, i el model econòmic nostre no tan sol no el repara el govern anterior, sinó que l'empitjora a l'espera dels brots verds, i en lloc d'actuar retarda, pensa que guanya temps perquè la crisi en sortiran tots a rebuf del que passa en els Estats Units, i el que estem fent és perdre'l, i el que per alguns països ha sigut una recessió, per nosaltres ha sigut una doble recessió, i no hi ha cap sistema financer que aguanti una doble recessió. Vull dir, això, per bo que siguis de punt de partida, una doble recessió, un doble infart, és més fàcil que porti la mort que si és una angina de pit. Vull dir, i seguim conscients d'això, que el millor supervivent del món mundial no se'n veren sortit amb una economia en doble recessió. Amb el tema de les coses més visuals, el tema de la retribució, el tema de les retribucions, el Banc d'Espanya no té accés al BOE, el butlletí oficial de l'Estat. El que pot fer un decret de retribucions és el govern, és el ministeri, i nosaltres demanam aquest decret de retribucions, entre altres coses, perquè ja es pot pensar vostè que el que guanyava algun d'aquests que eren supervisats no és que doblés, en un cas, que no diria en el cas, però no ve ara el compte, eren 15 vegades el que guanyava un governador. El governador del Banc d'Espanya guanyava 15 vegades més que algun dels seus supervisats. En el cas meu, que la meva retribució està en la web del Banc d'Espanya, són retribucions molt més baixes que qualsevol representant de la caixa més petita que vostè es pugui imaginar, i que a més el dia referia sovint que ell anava en els consells sense saber que havia de votar ni entenia el que se li proposava. O sigui, la disbauxa ha estat total. No és només un tema de Banc d'Espanya, és un tema de decrets de retribucions i de bon funcionament, de governança, que això per una banda és l'Estat, ministeri, per l'altra les comunitats autònomes. És increïble que un president de comunitat autònoma es tregui les puces de sobre i digui que això són temes de Banc d'Espanya, quan en realitat ell en el seu estatut havia exigit que fossin ells els que supervisassin els òrgans de govern.
I de la persona també, no sé, un rat cètic o no cètic, senyor Casas Nova.
Sí,
això és molt important, sí, també. Vull dir, però si tu veus que una cosa mal feta, no col·laboris a fer-la més grossa, okay, i no hi piques.
Però notem una cosa només, que amb el governador el banc ens podem haver equivocat, però aquí ningú s'ha enriquit, i aquesta és una diferència que amb la que cau en aquests moments i es veu cada dia, amb el que han sigut les retribucions i les males pràctiques, molts dels supervisors no poden dir.
Manel, sí, Leandro. Jo volia preguntar que precisament un cas que serà una icona de tota aquesta crisi és segurament Bankia, no? I com s'ha gestionat. El ministre de Guindos ha acusat el PSOE aquesta setmana d'haver forçat la sortida a borsa de Bankia. Voldria que es mantés en concret aquest fet, que segurament és jo crec que determinant per la posterior evolució de la crisi a Espanya. I una segona cosa molt ràpida, abans s'ha parlat que vostè no concretarà, no entrarà en els programes, en les mesures que està presentant Podemos, però pot ser una mesura de cara al futur, aquesta renda bàsica que estan parlant, i que segons ells, encara que l'han modificat, però la idea original part d'un estudi precisament d'economistes catalans que defensen que hauria d'haver un tipus únic de l'IRPF del 49% i que a partir d'aquí es podria finançar aquesta renda bàsica de 625 euros per tothom.
Amb el tema de Bankia cal ser de nou molt precís, perquè és fàcil fer un cap mas de tot el que ha succeït. Bankia era una operació d'estat, eh? Això hi ha hagut mitjans que ho han dit. Es van buscar les complicitats de moltes parts, de la Comissió del Mercat de Valors, del Ministeri, del propi banc, amb una interpretació, o sigui, tot el futur tenia en aquells moments moltes incerteses. I quan hi ha incertesa hi ha un interval de confiança que pot anar cap amunt o cap avall. Es van juntar tots els intervals de confiança optimistes, en positiu. De manera que si les estrelles confluïen, els astres confluïen tots a la mateixa direcció, Bankia era salvable. Per què salvable? Perquè hi va haver una decisió política que si fos, cosa que no va bé, per exemple, en Catalunya Banc, i d'això han de ser clars. També vull recordar que altres entitats que no estaven tan malament com Bankia, però que estaven malament, a través d'aquesta complicitat i aquesta confluència d'astres se n'han sortit. I ara bancs que veien normal i que no passa res i que tots els tenim els dipòsits, van estar un trist de quedar amb una mà davant i una mà darrere. Per tant, no totes les estratègies aquestes que ha fet el Banc d'Espanya han fracassat, però eren estratègies que requerien molta complicitat. I aquesta complicitat, com ha reconegut aquests dies el propi ministre Guindos, ell no la va compartir. I per tant, quan el Fons Monetari Internacional fa una nota d'avís d'una entitat gran que està en risc sistèmic i que això ve del Ministeri, del qui ocupa el nou càrrec, que és el que li ha parlat amb el Fons Monetari Internacional, hi ha algú que en el castell de cartes, que des d'un punt de vista d'estratègia de supervisors, no només Banc d'Espanya sinó també Mercat de Valors i en el seu moment Ministeri d'Economia de l'altre govern, en aquest castell de cartes algú va i bufa, eh? I una nota del Fons Monetari Internacional genera un pànic i s'ensorra. Les coses, el que hi ha al darrere d'aquí són coses que jo comprenc que la gent no ho entengui. Com pot ser que el balanç estigui en positiu un dia i el dia següent estigui en negatiu? I, miri, doncs jo li puc explicar si vostè vol perdre un minut i escoltar-me i no invalidar-me pel fet perquè estic de conseller del Banc d'Espanya, vol dir que estic justificant qualsevol cosa feta al banc, que no és la meva posició de justificar. La meva posició és completament independent i per això no me n'estic de parlar d'aquest tema, perquè la independència del banc és la independència dels membres que siguem independents, perquè si els membres no som independents la institució no serà independent. És que és així de senzill. Per què un balanç en sorra? Si una entitat està en venda i arrossega molt de crèdit fiscal, totes les que són les minusvalies de totes les entitats que s'han comprat, totes les caixes aquestes que s'agrupaven en torn de Bankia, pel qui ho compra, això és un actiu, està en el balanç, perquè sap qui ho compra que els futurs beneficis que faci en l'impost de societat precisament hi podrà restar totes aquelles minusvalies. Per tant, mentre Bankia està en venda, en el balanç de Bankia és normal que sigui positiu, perquè arrossega una quantitat d'actius, els crèdits fiscals, enormes. El dia que es decideix que no es ven perquè fem l'operació d'estat de salvar el soldado Ryan, aquell dia ho és donat de baixa, perquè allò, aquell actiu te'l pots menjar amb patates si no tens comprador. Si t'ho has de fer tu, aquest balanç a tu no resol la compta de resultats, per tant l'has de donar de baixa. Llavors un dia sembla una cosa, l'altre dia sembla una altra. La diferència fonamental, que el dia anterior Bankia estava en venda, el dia posterior algú va decidir que no es venia i que construint en els millors dels supòsits una mena de tinglado, un encaje de bolillos, la cosa de Bankia ens en podien sortir, una sortida del mercat de valors forçant, induint a que alguns institucionals s'hi entressin. Com els induïm? Pues no sé, cadascú que agafi el seu rol. Suposo que la Comunitat Autònoma de Madrid va tocar el silbato de tots a comprar no sé què, i els que eren els beneficiaris d'algunes polítiques de concursos, pues també ajudar, i algunes asseguradores. Això era una operació d'estat. Va sortir malament per la pròpia desconfiança que va tenir el qui tenia les rendes polítiques. Per tant, és la política la que va enfonsar Bankia. És la desconfiança política del nou ministre, com ha reconegut aquesta setmana, que va fer que aquell tinglado no se'l cregués i pensés que com més aviat bufàs i s'ensorrés el castell de cartes, més aviat eliminaríem el risc sistèmic. I per això, en cert sentit, té lògica el que diu ell. Quan ell va arribar al ministeri, diu el ministre de Guindos, Bankia era un problema,
i ara es forma part de la solució. Si efectivament ens en sortim, ens haurà costat molt de diners a tots els espanyols, jo quasi diria als europeus, perquè són els que han finançat a través de l'endeutament el rescat, però en aquests moments banquers no està en qüestió. No està en qüestió vol dir que els dipositants que tenien diners a Bankia i els rededors, i que altrament veren perdut els seus dipòsits o veren perdut part dels seus dipòsits, han pogut dormir tranquils. Aquí els beneficiaris de tot això no ha sigut el Fernández Ordóñez i el seu subgovernador i la gent de l'executiva. Està fet amb la millor de les intencions perquè els dipositants no hi perdin els seus calés.
Dos minuts i hem d'acabar.
De Podemos, de la renda bàsica, amb aquest 49%.
Jo, amb el tema de la renta bàsica, com que exigeix que es renunciïn a totes les altres prestacions que ara s'estan cobrant,
perquè sí.
No ha de sumar renta bàsica o renta neta, és a canvi. Jo no veig la cultura nostra d'algú que accepti que a canvi de la renta bàsica general algú accepti el que era ara la seva prerrogativa dels 600 euros sense treballar o estant en economia submergida o dels seus subsidis de paro. Retrotreure els 625 i canviar-los substituint, jo això no ho veig. És un, per tant, el paper ho aguanta tot, però no voldria tenir la responsabilitat de fer operatiu aquesta proposta.
Vinga, últim minut, Leandro, i el senyor López Casas Noves, ràpid.
Sí, és realista que Espanya pugui créixer per sobre del 2% com ha pronosticat el president del govern, Mariano Rajoy?
No ho sé. La realitat no fa temps que no la marquem nosaltres. La globalització és això. És més important en aquests moments el que passi a Europa, el que passi a Alemanya, el que no acabi sent la guerra de divises entre els japonesos i els nord-americans i Europa, etc., és molt més important que el que pugui opinar el nostre president Rajoy.
I el preu del petroli, no? Que ja és un 1%, no? Del PIB.
El preu del petroli i d'altres comportaments del que puguin ser els propers convenis laborals i múltiples de coses que ens diuen que la política econòmica, per bé o per mal, ja no depèn d'un sol govern, un sol país.
Molt bé, doncs no hi ha temps per res més. Han quedat moltes coses per preguntar. Per exemple, no hem parlat del tema de la independència de Catalunya, de la hipotètica independència de Catalunya.
Que és una qüestió que és la primera vegada, potser, en molts
programes. Bueno, sí, però també toca de quan en quan. Hi ha molts més temes interessants, com els que hem posat avui sobre la taula.
Aquesta tertúlia és anòmala.
En farem una altra, el convidarem al senyor López Casas Noves a parlar d'aquest tema i d'altres qüestions. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vostès per la presència.
Gràcies també a Leandro Lamor, Manel Manchón, Joan Maria Claveguera, el Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo. Tornem com sempre la setmana que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.